Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida arriba la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon. Avui ens centrem en els efectes econòmics de la guerra i l'última enquesta del CIS sobre la quantitat de relacions sexuals que han tingut els ciutadans espanyols l'últim any. És una de les preguntes que feia el CIS que s'ha publicat aquests dies i segur que hi tenen moltes, moltes, moltes coses a dir. Veurem si es donen o no per al·ludits. També d'aquí una estona el testimoni d'Àlex Egea, un oient del suplement que es va posar en contacte amb el programa perquè té ganes que la seva història arribin a les generacions més joves sobre l'addicció a les drogues. D'aquí uns instants. Aquesta hora és notícia, però el vent que entra amb força a Catalunya i que ja supera els 150 km per hora en alguns punts del Pirineu. Atenció, els 160 a l'Alt Empordà, Núria Pujades.
El 112 ha rebut també un centenar de trucades. Per ara hi ha 6 carreteres tallades per la caiguda d'arbres al Gironès i afectacions al subministrament elèctric a l'Escala. Però el vent bufa amb força també a l'Ebre, superant els 100 km per hora. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, fa una estona al suplement demanava precaució perquè la ventada, diu, és generalitzada.
La resta del país no té vent, no. Avui hi haurà vent a tot arreu. I en l'àmbit més local, més personal, anar veient si aquestes activitats són coherents amb el vent que s'espera o no.
A banda del vent, la baixada de temperatura ha provocat nevades que mantenen 5 carreteres tallades amb per neu, entre elles el Coll del Pal i el Port de la Bonaigua, i també 5 carreteres tallades, 5 carreteres amb cadenes obligatòries, per exemple, a l'accés del Pla de Beret. Més coses. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 28 anys a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir la nit, a quarts d'11, a l'Avinguda d'Isabel la Catòlica. Els agents hi van trobar la víctima i un altre home ferit que va ser traslladat a l'hospital. La investigació està ara sota secret d'actuacions. A l'Iran aquesta nit hi ha hagut almenys 6 morts en atacs d'Israel en edificis del govern i plantes de producció d'armes a Teheran. Israel ha confirmat també la mort d'un soldat en combat al sud del Líban, mentre el Pakistan acull avui una reunió amb ministres de l'Aràbia Saudita, Egipte i Turquia per trobar una solució al conflicte. I mentre continuen els atacs creuats a l'Iran, Netanyahu també intensifica els atacs a Gaza. Avui han mort 8 persones al sud de la franja a mans de l'exèrcit israelià, entre ells un adolescent de 15 anys. Des que Israel va llançar l'ofensiva a Gaza l'octubre del 2023, la xifra de morts supera les 70.000 persones. I un últim apunt de servei. Si us heu de moure pel districte de Sants Montjuïc avui a Barcelona, atenció perquè hi ha afectacions de trànsit amb motiu de la darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, amb sortida i arribada a la ciutat. Fins aproximadament les 5 de la tarda, una quinzena de línies de bus quedaran afectades i també el trànsit en cotxe.
Your husband is coming.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10 i 3.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
A Florència avui tenim el Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i professor de l'UPF. Hola, Toni, què tal, com estàs?
Bon dia, bona hora, què tal?
Roda el món i torna al Born, eh? Tu, un dia a Londres, un dia al Maresme, un dia a Florència... Carai, cada dia ets una capsa de sorpreses, eh, Toni?
És que jo ja t'he dit sempre, Escapa, que jo realment la setmana tràgica no vull fer-la. Vull fer una secció de viatges. Però clar, no em vols fitxar i aquí em tens.
Tampoc és a Londres, el Ion Sindreu. Avui el tenim al Canadà, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, bon dia.
Hola, com esteu?
Passant
jo aquí... fent, sí, horaris intempestuosos per vosaltres.
Escolta'm, suposo que passant la Setmana Santa també amb la família política, eh, Ion?
Sí, correcte, sí. Que feia ja temps que no ho fèiem, però sí, toca una altra vegada.
Doncs avui una setmana tràgica des del Canadà i des de Florència amb una enquesta espanyola que porta cua i que vull que el Toni també digui la seva, perquè aquest centre d'investigacions sociològiques, que sempre te'l mires molt detalladament, Toni, apunta que estudis sobre sexualitat, 25% dels espanyols, o el que és el mateix, un de cada quatre, no ha tingut cap relació sexual aquest últim any. Aquí Lyon potser no es dona per al·ludit perquè té passaport britànic, per tant queda exclòs del possible 6. Ets sucre, tu, Lyon, eh?
Molt bé, sí, perfecte. Jo l'única enquesta que em van fer un cop a Catalunya va ser la del Centre d'Estudis d'Opinió, que venen a casa, per tant puc confirmar que passa. Mm-hmm.
69% dels enquestats afirmen que tenen parella, d'aquests poc més de l'1% declaren que tenen una relació oberta. Sobre experiències sexuals, gairebé un 8% diuen que han fet pràctiques de dominació o submissió, un 5% poliamor i una mica menys persones orgies, menys d'un 5% orgies. I 59% reconeix que ha fet servir joguines sexuals i també productes com lubricants. Bé, més enllà del que diuen aquestes xifres...
Moment, alerta. Poliamor no convalida com a orgia?
No té res a veure.
Estàs molt fora.
A veure, un moment. Poliamor és que tu tens diverses relacions afectives.
Ja ho entenc.
D'acord.
Ja ho entenc.
Sí.
Ah, d'acord, però no han de ser alhora, diguem. És
clar,
això, no?
Clar, exacte.
Val.
Sí.
Ho fora. Tenia mal entès, jo, això.
Sí, fora.
Jo pensava que poliamor era que tots s'estimaven alhora, no?
Sí, però no...
Clar, però una orgia, precisament, no cal.
Perquè si no és poligàmia, no?
No. El poliamor és que tu pots tenir diverses relacions sexoafectives a la vegada i estimar persones diferents i mantenir diverses relacions. Però no té per què ser un acte sexual conjunt en un moment i un lloc determinat com podria ser una orgia.
Tens raó. Jo el que estic pensant és una cosa que això en anglès se'n diu polycule, que no sé com es tradueix al català. Deixa'm que vagi a la Wikipedia.
Sí,
hi ha entrada sí. En anglès, en euskera i en portuguès i en català. Per tant, estem aquí a la punta de la llança. Ah, no veus? Diu poliamor.
Bé.
Diu polícula.
A veure, no, Toni, més enllà del que diuen les xifres, per què ara el Centre d'Investigacions Sociològiques pregunta sobre aquestes qüestions tan íntimes quan normalment ens tenia acostumat a altres històries?
Sí, a veure, el per què definitiu aquí és difícil de saber, però podem apuntar diferents explicacions. És veritat que el Centre d'Investigacions Sociològiques normalment, en certs moments de l'any, que sobretot quan arriben moments festius, pregunta coses diferents, no? Per exemple, abans de Nadal, alguna vegada ha preguntat doncs, pels típics plats, abans de Setmana Santa, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta vegada, també és veritat que Tezanos, el director del Centre d'Investigacions Sociològiques, ja havia apuntat doncs, que li interessava fer una enquesta sobre aquesta qüestió, no? Sobre les pràctiques i els hàbits sexuals dels espanyols. Uh-huh. Més enllà d'això, clar, aquí la gran pregunta és què en traiem, no? Perquè, en principi, el CIS hauria de fer preguntes rellevants a nivell social que després es puguin estudiar. Uh-huh. Això ja deixo cadascú que ho dedueixi. I després, l'altre gran tema escapa és, ara deies aquest percentatge, no? El 25%, un de cada quatre, no ha mantingut relacions sexuals en l'últim any. Diu que no ha mantingut, perquè això és una enquesta, eh? No vol dir que de fet passi. I a mi em sembla, de fet, un valor que
et quadren els números o no et quadren els números?
Sí, perquè, clar...
Segons els teus càlculs, segons la teva experiència.
Bueno, la meva experiència no la diré, però aquí, clar, si descomptes la gent que té una certa edat, la gent doncs, que, per exemple, té fills o filles, mm-hmm. No diré res.
Què vol dir? Escolta'm.
Bueno,
què vol dir? Que tenir fills ja t'anul·la?
No, home, però és més difícil, no? Heu de fer el parxís, entenc, no?
No ho sé. Bueno, vull dir que...
Jo no entenc, no ho sé.
A veure, Ion, tu que en tens dos...
Jo no sé, escapa tu com t'ho fas, però... Bé, clar. tu tens una casa molt que entenc que és gran, buida, llavors potser us amagueu pels llocs, però clar...
Mm-hmm. Bé, Toni, què més?
Però, no, i de fet aquí, per mi el gran tema, més enllà de si ens creiem o no la xifra, vull dir, és interessant, a nivell sociològic...
O sigui, per tu
òbviament...
està fins i tot inflat, és a dir, hauria de ser més d'un 25% que diuen que no ha tingut cap relació, per un tema d'edat, de Sí, eh?
I també per un tema que... Aquesta és una de les clàssiques preguntes que té un problema a les enquestes, que es diu la desitjabilitat social. És a dir, quan hi ha un tema sensible o que molta gent doncs, no en vol parlar o no en sap parlar, i el sexe és clarament un d'ells, no? Que quan tu preguntes una cosa, doncs després la gent molt sovint et contesta allò que potser esperaries i no tant allò que passa, no? Salvant les distàncies, òbviament el tema és totalment diferent, però preguntes sobre, jo què sé, sobre immigració o sobre altres temes, doncs, que hi ha una resposta arquetípica, la gent t'acostuma doncs, a no dir la veritat i, per tant, vés a saber què ens diu aquest valor a la pràctica.
I a mi...
Tot després... i així, escapa,
digue'm,
perdó, eh?
Digue'm.
Hi ha una cosa interessant pels nostres oients, que és quins votants creus que tenen més relacions sexuals?
Això m'ha agradat. Han creuat dades entre partits polítics i freqüència sexual i els votants del PNB són els que han tingut majoritàriament sexe l'últim any, fins al 88% dels seus votants tenen...
Això va contra el cliché, eh?
Sí, perquè teòricament un partit més aviat conservador. Però és que
no,
mira...
No ho dic perquè el cliché al País Basc és que no s'hi practica.
Sí.
Els votants de Vox, 82%, diuen que han tingut relacions sexuals l'últim any, mateix percentatge que Esquerra. Els votants de Junts, 77%. Els votants del PP, 74%. I els del PSOE són els que, teòricament, segons el que respon aquesta enquesta, 72%, els que menys relacions sexuals haurien tingut aquest últim any.
Clar, però això té una explicació senzilla, que és que darrere hi ha un factor que condiciona aquesta relació, que és l'edat. El PSOE ara mateix té un votant més envellit i, per tant, doncs, les relacions sexuals, diuen, jo encara no he arribat, doncs baixen amb l'edat. Tot i que es mantenen prou altes en els últims anys en comparació amb perspectives històriques, però baixen. Mm-hmm.
Molt bé. Vols afegir alguna cosa sobre això, Ion, o per al·lusions ja no va amb tu?
No, és que jo no sé què dir, no sé què afegir.
D'acord.
Jo, només la pregunta que em faig és, Rodon, aquestes xifres, en general, la majoria d'aquestes relacions són dins els partits polítics o entre partits polítics?
Ah, tu vols dir si, per exemple, hi ha relacions d'un votant d'un partit amb un altre votant d'un altre partit?
No pregunta això al CIS, eh?
Clar, perquè...
No ho pregunta, no ho pregunta.
Però entenc que quan pregunten això estàs comptant doble, no? O triple, si parlem de poliamor i això.
És un bon punt, però aquí hi ha una cosa interessant. Hi ha uns danesos, o suecs, no recordo, un dels dos països, que van fer un estudi fa uns anys, que miraven no relacions sexuals, sinó si el vot a la parella és el mateix o si les dues persones de la parella voten diferent. I, si no recordo malament, bé, de fet ho recordo bastant bé, el 78% de les parelles, en aquest cas, a Dinamarca o Suècia, eren del mateix posicionament ideològic, però això no volia dir que votessin el mateix. Mm-hmm. Que votessin el mateix era un pèl menys del 60%.
Mm-hmm. Vosaltres voteu el mateix que la vostra parella?
Sí. Mm-hmm. Sí, nosaltres... Jo,
no
a casa meva...
No ho sé, jo no ho sé.
A casa meva...
No li preguntes, no li preguntes què vota, Ion?
Jo pregunto molt, però no sempre se'm diu.
No contesta.
Ah, d'acord.
No contesta sempre.
Però escolta, per una persona polititzada, no sé, escapa, imagina't que la teva parella fos de, jo què sé, del Madrid o d'un partit totalment allunyat a les teves preferències. Vull dir, no, cap sentit, no? Vull dir, a mi m'agrada parlar molt de política, però que em donin la raó sempre. Llavors, si no te la donen, quina gràcia té.
Avui la Setmana Tràgica també ens porta fins a Frankfurt. Hem passat per Florència, hem passat pel Canadà, però és que aquests últims dies, normalment som a Londres, però és que l'Ion Sindreu ha fet un viatge a Frankfurt per veure de ben a prop la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, que és en boca de tots perquè estem pendents del que decideixi aquesta dona sobre el tipus d'interès arran d'aquest conflicte, evidentment, amb aquesta guerra a l'Iran, inflació cap amunt, i veurem si això també té conseqüències amb el tipus d'interès que... Tot apunta, pujarà aquests propers dies per contenir aquesta inflació d'alguna manera, Ion, eh?
Bé, a Frankfurt hi vaig anar dimarts, i vaig tornar dimecres, per tant, he agafat molts avions aquesta setmana, perquè hi havia una conferència anual que es fa, que es diu ECB and its Watchers, en què normalment parla Lagarde i altres membres del Banc Central Europeu, i bé... Sí, va donar una conferència en què va donar més pistes perquè durant la decisió de fa un parell de setmanes no va dir gaire. I aquí va dir una mica més de què pensa fer el Banc Central Europeu. I va haver diversos moments d'interès. Jo crec que segurament el més surrealista del que es va comentar és que es va explicar que aquí hi haurà tres possibles escenaris, no? Als quals el Banc Central Europeu reaccionarà, i, per tant, tres possibles escenaris per a la gent que té hipoteques, eh? En què el primer en el qual li pujaran menys la hipoteca i l'últim en el qual li pujaran molt. I el que és curiós és que ella va dir que en el cas que això, diguem, la pujada del preu del petroli, no? I del gas natural, doncs baixi ràpid, és a dir, això s'acaba aviat i no ha pujat gaire, doncs potser en aquest cas no faran res, no pujaran els tipus d'interès. I per altra banda, si això s'allarga molts mesos i la pujada del preu del petroli i del gas és molt important o segueix sent molt important i veiem que això es trasllada a través dels costos de les empreses a altres preus d'una manera significativa i que dura molt de temps, que també va dir que pujaran els tipus d'interès abans salva. El que és curiós és el cas del mig, que va dir, que diu, és que si resulta que la pujada del preu del petroli és molt elevada però s'acaba ràpid, que això en principi és una situació en què els bancs centrals no haurien de posar-s'hi gaire, oi? Perquè si una cosa puja ràpid però s'acaba, bé, doncs no s'ha sobreescalfat l'economia. Però ella va dir que igualment pujarien els tipus d'interès. Clar, això ens va deixar tots una mica així. I va dir, els pujarem perquè, clar, diu, seria una mica estrany que no féssim res, no? Diu, el públic no entendria que la nostra reacció fos no reaccionar. Clar, jo em quedo una mica parat, perquè això de dir, ai, es queda fer alguna cosa o queda lleig, no ho sé. Això, això com a motiu per pujar les hipoteques de la gent, no ho acabo de veure clar.
La comparativa aquí, tots la tenim molt recent, és l'última crisi inflacionista, en aquest cas amb la guerra a Ucraïna el 2022, que evidentment va comportar una inflació destacada, i per tant tots tenim a la retina allò i la confiança que no s'allargui durant tant de temps, no, Ion?
Sí, però és que, a més, recordem que el que es va fer llavors no tenia cap sentit. És a dir, inicialment, el que van dir els bancs centrals va ser, diu, home, no farem res perquè nosaltres podem pujar els tipus d'interès, però no pararem la guerra d'Ucraïna, oi? Per tant, aquest augment de preus que ve d'això, doncs, del preu del petroli, del gas i de l'agricultura, doncs no l'arreglarem, no?, pujant-te tu a la hipoteca. Però, clar, ells tenen l'objectiu de que la inflació estigui al 2%, i a mesura que passava el temps i la crisi aquella no s'arreglava, què van fer? Doncs van dir, home, queda lleig, no?, també, i van pujar-nos a tots els tipus d'interès. El que és curiós és que des de llavors, i incloent en aquest discurs d'aquesta setmana, el Banc Central Europeu ve a dir que van aprendre coses molt valuoses d'aquella època i que el que van aprendre, sobretot, és que s'ha de reaccionar no ràpid i que has d'estar molt atent per si de seguida no veus que aquests costos es passen a l'economia. Clar, quin problema hi ha amb aquesta visió que ells tenen, que és que en el 2022 potser van tardar massa a reaccionar, però després, quan s'hi van posar, van arreglar el tema. Que, si això fos veritat, i ells haguessin arreglat el tema, és a dir, ells haguessin aconseguit amb els tipus d'interès refredar l'economia i fer que la inflació tornés a baixar, si això fos veritat, el que hauríem vist, oi, per la pròpia definició de com funcionen aquestes coses, és que l'atur hauria d'haver pujat, oi? Perquè la idea de com funciona això dels bancs centrals és que si l'economia s'escalfa molt i puja la inflació, ells pugen el tipus d'interès, i l'atur puja una miqueta, i llavors la gent que estàvem allò, no?, demanant augments de sou perquè ens compensin el que estem perdent per la inflació, no tindríem la capacitat de demanar tants augments de sou, per tant, no pujaria tant el cost de les empreses i les empreses deixarien de pujar els preus, oi? No vam veure res d'això. És a dir, l'atur va seguir molt baix i la inflació va baixar sola. Per tant, aquesta idea de que ho van arreglar ells i que ara ho tornaran a arreglar, a mi em sembla que no s'adiu a la realitat i em sembla bastant perillosa, però desenganyeu-vos, eh? O sigui, si la guerra aquesta continua, us pujaran el preu de les hipoteques. Els arguments aquí, al final, no serveixen de res, perquè, com dic, ells tenen aquest objectiu, i si el numeret està per sobre del numeret que ells tenen com a objectiu, doncs pujaran el preu del tipus d'interès. I és així. I crec que no hi podem fer res, i crec que el mercat ha començat a acceptar-ho, i ho hem vist molt en aquesta darrera setmana, que han començat els mercats, que estaven una mica adormits, han començat a anticipar-ho. Per tant, segurament, si aneu al banc, ja veureu que les hipoteques són més cares, perquè el banc està... els mercats ja ho estan anticipant, que com que els pujaran, doncs ja t'ho cobren ara.
No em queda clar, Ion, si he de demanar un augment de sou o no.
Home, jo, si fos tu, el demanaria.
D'acord.
Perquè, al final, diguem, la macroeconomia no és el teu problema. I també cal dir, per altra banda, que des de llavors, que això també s'ha de dir que l'Alagar sí que ho va admetre, L'economia s'ha refredat, l'economia europea, i l'espanyola potser una mica menys, però també està en una situació de major refredament. Per tant, en principi, no destruiràs el món si demanes un augment de sou a la corpo, eh?
Sí, aquí hi ha un tema, Jon, que aquesta setmana en parlàvem, que és això del tit for tat, que sempre diu la Lagarde, no? Que és una mica això que deies ara, no? Aquest espiral d'inflació-sous, no? Això ens ho pots explicar una mica?
Sí, bé, ell el que deia és que el que vam veure molt durant la inflació anterior, oi, és que la freqüència amb què les empreses pujaven els preus, això de, doncs, si el supermercat normalment ho fa dos cops l'any, doncs potser ho feien un cop al mes. I que això és el senyal que ells temen, no?, de ser la primera senyal de que aquí s'està creant un clima inflacionari. I el que ella diu és el tit for tat aquest, que veig que el País va traduir com a ojo por ojo, crec, és que, clar, tu, com que anem molt al supermercat, oi, i veiem molt que van pujant els preus, prens consciència de que la inflació està caient a sobre i llavors immediatament dius, ah, sí, doncs ara em venjaré i, per tant, me'n vaig a la meva empresa, no?, a demanar-li també un augment de sou, dient, escolti, que aquí m'estan pujant el preu de la vida. Però, clar, aquí el que falta sempre és, no?, quin és el teu poder, no?, per anar a l'empresa a dir-li això i que l'empresa et digui que sí en lloc de fotre't al carrer. En principi, tradicionalment es pensava que com més baix l'atur, més poder tens. A la pràctica no sempre és tan evident, no? Depèn de moltes coses com el poder sindical, en quin sector estàs, etcètera, etcètera. No? Si tu treballes en el sector de la restauració, doncs per més que vagis al supermercat i et pugin el preu dels queviures, tindràs dificultats en demanar augments de sou.
T'ha quedat clar, Toni?
Sí, sí, jo només diré que Ull per Ull és una gran cançó del Puntí.
Efectivament, sí, sí, de la
Puntí. És veritat, una de les millors en català, diria.
Doncs
jo,
mira, amb ell acabarem, va, ens ho heu posat en safata.
Ull per Ull i dent per dent.
Una abraçada per tots dos, Jon Sindreu i Toni Rodon, cuideu-vos, fins aviat.
Que vagi bé.
A Adrià Puntí, petita pausa i ara tornem al suplement. Llàgrimes plorant, des de sempre has estat un cocodril merdós.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
A Libera he trobat la xarxa de contactes que m'ha ajudat a créixer professionalment.
Gràcies a aquesta formació puc accedir a feines amb més responsabilitat.
Si tu també vols avançar professionalment, vine a Lidera, el nou espai de Barcelona Activa per al creixement professional de les dones. A Lidera, la protagonista ets tu. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè
que te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Si avui es juga un Madrid-Barça, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
4 dies després del 2-6, el Barça torna a Madrid per demostrar la seva superioritat en un nou clàssic, ara de Lliga F.
Segueix el partit de la Lliga F amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnaví, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba Els polítics, una de les obres més radicals de Wolfram Lotz, adaptada i dirigida per Leonardo Granados. Un poema teatral que tracta de manera incisiva, irònica i absurda el paper de la política en la societat contemporània. Del 9 al 26 d'abril, al Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa. Més informació a fundaciojoanbrossa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Avui el suplement, la història d'Àlex Egea. L'Àlex s'ha posat en contacte amb nosaltres, ens ha vingut a buscar, perquè té ganes d'explicar la seva història, especialment a les generacions més joves. Ell va començar fumant porros amb els amics a la sortida de l'institut. Als 18 anys van arribar els caps de setmana de descontrol, dies sense passar per casa, mentre consumia drogues molt més dures. Molts anys plens d'excessos que van acabar a la trentena, quan va tenir el primer brot psicòtic com a conseqüència d'un consum creixent. A les portes dels 50 anys fa gairebé dues dècades que no es droga, però encara en té ganes. Té la lliçó ben apresa i sap de sobres tot allò que les addiccions li han pres. Les seqüeles físiques i de parla són evidents, però no li fan perdre les ganes d'escriure un futur sense foscor. Ara el suplement, la vida després de la droga. Una conversa amb l'Àlex, acompanyat del seu psiquiatre, el doctor Castelló, des de la Fundació Hospitalàries Martorell. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues molt ben acompanyat aquí, amb grans professionals i amb moltes ganes d'explicar la meva vida.
Com et trobes?
Em trobo ara mateix amb molta il·lusió de que m'escolti la gent.
Qui t'agradaria que sentís la teva història avui?
Tota Catalunya.
Doncs ens has triat a nosaltres, cosa que t'agraeixo moltíssim.
Exacte.
Escolta'm, Àlex, quants anys tens ara, tu?
48.
48 anys. Tu aquí has anat a parar, entre altres coses, perquè les teves addiccions a les drogues van comportar també problemes de salut mental.
Sí.
Quan vas començar a consumir, tu?
Jo vaig començar a consumir amb uns 17, 18 anys de porros. I ràpidament vaig passar a altres substàncies a partir dels 18-19. Que els 19 va ser... Des que vaig néixer fins als 19 anys va ser una vida perfecta, superil·lusionat amb la vida, superesportista. Vinc de família molt esportista. El meu tiet és campió d'Ironman dos cops d'Espanya. I, bueno, pues jo, a mi m'agradaven les arts marcials, als 5 anys vaig començar, i després el full contact que li vaig posar moltes, moltes hores, 2 hores cada dia, de dilluns a divendres, durant 7 anys, i volia fer competició, i justament als 19 anys va vindre el gran accident.
Ara anirem a l'accident, però abans, per tant, amb 16-17 anys, comences a fumar els primers porros, com tants altres adolescents,
correcte.
Aquest consum, segurament, ja des de bon principi es converteix en un problema perquè va a més i no es queda només amb la marihuana, no?
Exacte. Fumava més haixís que marihuana en aquells temps. Agafàvem una pedra de 5.000, de 5.000 pessetes, i anàvem rostint el porro. Cada un se'n feia un al mateix moment, o sigui que no era un porret que se'l passava cada un de tant en quant, sinó era un porro que te'l fumaves tu, i quan et venia de gust un altre i un altre, i fumàvem moltíssim.
Fumaves sempre acompanyat o als inicis ja era sol?
No, als inicis sol no, era més que res, ens en reien de tot, ens venia la risa tonta aquesta dels porros, i bueno, hi va haver un moment amb els anys ja que et comences a menjar el coco, que no et senta igual que abans.
No es queda tot amb els porros, sinó que passes a drogues molt més dures, no? De seguida ja, amb 18-19 anys.
Exacte. Recordo el primer cop, més o menys, a casa d'uns amics de... que eren una mica més grans que nosaltres, que ens van convidar a pujar i feia una mica de festes allà, i bueno, i vam veure que a la taula principal hi havia molta droga que desconeixíem totalment, com les càpsules, que bueno, en principi haurien ser èxtasis i així, després cocaïna, hi havia unes bosses així tancades amb un, com amb un plastiquet, i sembla que hi havia cocaïna i tal, i ens van deixar... Bueno, ho vam voler provar directament. Anàvem amb 3 amics i ho vam provar els 3 i ens va agradar. Ens va sentar com una sensació placentera, i ens en rèiem amb els amics de què acabàvem de fer i tal, però després s'allargava, te'n anaves a casa, no podies dormir, i va ser una mica desagradable. I el dia següent i el pròxim, deprimit.
Deprimit?
Sí.
Amb 19 anys vas tenir un accident molt greu en cotxe. Què va passar?
Sí, correcte. Doncs vam anar a una discoteca, un grup d'amics, allà vam fer un porret en una plaça que hi havia, estàvem tranquils allà, tranquils, i va vindre un noi i ens va oferir droga. I llavors, bueno, vam dir, què ens ofereixes? I diu, speed. Era un tipus de cocaïna semblant a la cocaïna, però com més espès, molt més econòmic, i et posava molt més a tope, et posava el cor com una bomba, que era especial, pues, per ballar músiques com La Màquina, algun tecno així molt agressiu i tal, no? I nosaltres vam veure, ens van dir la quantitat que ens teníem que prendre, li vaig preguntar jo, es veu que em va enganyar, perquè ens va posar 4 cops més del normal, un company a mi, i bueno, va ser prendre-ho i com si se't sortís el cor a fora, unes bufades, una cosa fatal. I llavors jo me'n volia anar a casa, vaig dir, jo me'n vaig a casa. I va sortir un conegut de la festa, que també es veu que anava drogat, però no sabia fins quin punt. Em va dir, et porto. Vaig pujar, i en menys d'un minut, baixàvem una baixada principal del poble, que hi havia un cruce en el final. Llavors hi havia 7 cotxes, calculo, parats al semàfor. El meu company va començar a adelantar ràpid amb una baixada, amb un cotxe, amb un GTI, o sigui, molt ràpid. Em veia les cantonades de l'edifici com que em volaria el cap. I estava, de veritat, com pensava que s'acabaria, que moriria aquell dia, no?, en aquell moment. I vam anar directes contra un arbre molt gran que va xocar contra la meva porta.
Què va passar amb aquell accident?
Ja no vaig ser el mateix fins al dia d'avui.
Què et vas trencar?
Em vaig... Bueno, se'm va dislocar el colze i després el més important és l'atlas, que és la primera vèrtebra que aguanta el crani. Vaig tindre una dislocació de l'atlas molt, molt gran. Però no ho van saber els metges fins al cap de 7 anys i vaig tindre que patir cada dia en comprensió a casa meva i pels tots els metges que no m'ho van trobar. Fins que un osteòpata molt bo, sempre estàvem de metges, em va dir que tenia l'altre super mal posat perquè no es veu com les altres vèrtebres. És com fa un giro horitzontal en comptes de vertical a dins del crani. Era difícil veure-ho, per això no ho vam veure, i també fa 30 anys que no s'ha tan avançat com avui, no? You know the hardest thing.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'Àlex Egea, l'acompanya el doctor Tomàs Castelló, ell és psiquiatre de l'Àlex, coordinador d'urgències de salut mental de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Doctor, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com vas conèixer l'Àlex?
Farà uns 4 o 5 anys.
Porta una motxilla molt gran, l'Àlex. Quin és el diagnòstic i de quina manera l'heu pogut ajudar aquests últims anys?
Bueno, jo crec que fonamentalment aquí ja tenim que ressaltar una mica la voluntat de l'Àlex, no? En el seu compromís, no? I la seva corresponsabilitat amb el tractament, no? Ell ha fet, sempre ha estat molt, molt receptiu i molt compromès amb totes les indicacions terapèutiques que li hem donat, que li hem aconsellat, que li hem prescrit. I bueno, això ha fet que, precisament amb el tema dels consums, pues, pràcticament des dels 27 anys no manté una abstinència pràcticament total a consums, no? Exceptuant alguna recaiguda que va tenir fa uns anys, no? D'unes quantes setmanes, però bueno, l'abstinència pràcticament ha estat la norma durant tots aquests anys, no?
Sí, portes, Àlex, pràcticament 20 anys d'abstinència amb alguna petita recaiguda?
Correcte.
I llavors això ha ajudat a que, pues, bueno, una mica a esbrinar més la patologia o el trastorn de salut mental que pogués haver de base, no? Deslligat una mica dels consums, perquè quan hi ha consums, moltes vegades si apareix un problema mental, moltes vegades pues, fer el diagnòstic és complicat perquè es barreja una mica tot, no? De fet, l'Àlex pues, bueno, va debutar amb un brot psicòtic, que segurament va ser amb el context dels consums, i després bueno, va fer un segon episodi, un segon brot psicòtic al cap de 2 o 3 anys, no?, del primer, i després pues, bueno, ha anat fent més, diríem, quadres més depressius, amb molta ansietat, tal, i estem parlant ja d'aquests darrers anys que ha estat ja més, més abstinent, no? Bueno, totalment abstinent dels consums, i, bueno, i això una mica fet perfilar el diagnòstic, que aniria més per un trastorn d'ansietat, no? Tipus obsessiu-compulsiu, estaríem més per ahí, no? I últimament, doncs, bueno, darrere de l'últim ingrés, la evolució està sent molt bona i està reprenent pràcticament la seva funcionalitat, no? I fent una vida... relativament normal, quasi que normal.
Sí, la veritat, gràcies al doctor Castelló i al seu equip, estic molt agraït de part de la meva família i meva, i gràcies a la medicació que m'està donant, sembla que mai havia estat així de bé. Amb el cap, el tinc com... que no em venen idees negatives ni etcètera.
Què és un brot psicòtic, doctor?
Bueno, un brot psicòtic és una desconnexió de la realitat, no? Uno està fora de la realitat perquè, bueno, apareixen fonamentalment quatre tipus de símptomes, que són els deliris, que és quan uno creu coses que no són veritat, per exemple, pues, lo que es coneix també com a paranoies, no? O sea, creure que la gent el persegueix, o que parla mal d'ell, o que hi ha un complot, no? De les institucions en contra d'uno, no? Del sistema en contra d'uno. També poden ser idees delirants de grandesa, no? De que sóc un enviat de Déu o que tinc poders, no? Això és lo que seria el deliri, no? Després hi ha les al·lucinacions, que són percepcions sense estímul real, vull dir, uno sent coses sense que hi hagi res a fora que provoqui aquesta percepció, no? Hi ha també alteració del comportament, moltes vegades, moltes vegades pot haver molta ansietat, molta angoixa, sensació de pànic, moltes vegades secundària a la ideació de l'Iran, perquè si uno creu que estan perseguint-lo, evidentment està angoixat, no? I té por.
Què et va passar tu en el primer brot psicòtic, Àlex?
Doncs aquell dia jo portava una temporada ja que no em trobava bé, a nivell ho vaig deixar amb la meva nòvia... els meus pares es van separar, portava molta ansietat a dintre. A la boca de l'estómac, el xacra emocional el tenia com bloquejat. Em van dir uns amics que fan reiki i de més i tal, i em molestava molt aquesta zona. Em vaig aprimar 20 quilos en 3 mesos, i cosa que... jo que feia molt esport i tot, em vaig espantar i tenia la sensació de que moriria aquests dies. Una cosa molt estranya, no? Llavors vaig seguir treballant. Jo treballava en aquella època immobiliària i, bueno, pues, anava... m'encantava la feina, la feia bé. I una nit vaig anar a comprar a una carnisseria molt menjar perquè tenia molta gana i estava desnutrit, i en comptes de menjar-m'ho em vaig fumar un porret abans, i per desgràcia però em vaig fumar aquell porro i em vaig desmaiar. Va ser per poc rato, per sort que estava el meu germà, el gran, i, bueno, em va anar escoltant i així, em vaig aixecar i delirava com un sí molt, molt llarg, un sí estrany, com misteriós, sí, com molt allargat i tal, no?
Quins han estat els teus suports per no tirar la tovallola tots aquests anys, Àlex?
Bueno, jo mateix.
I la família?
La família també. El meu pare va morir fa un any i la meva mare fa 8 anys.
Clar, suposo que ells també devien patir tot aquest procés teu, no?
Moltíssim. Som 3 germans i sempre han dit que els que més l'han espantat ha sigut jo.
Totes aquestes addiccions que has tingut durant tants anys costen uns diners, perquè les drogues, evidentment, s'han de pagar, i totes aquestes festes i
sí,
tot
sí,
això,
sí,
com,
sí.
Com de quina manera ho podies... sostenir, tu?
Bueno, jo ja, com t'he dit, treballava. Ja estava ben jovenet, tenia, com deia, que tenia un don de gentes, i vaig néixer en una immobiliària. Els meus pares tenien una immobiliària que fa 50 anys que està encara, i la porta un germà. Guanyava molt bé la vida, vaig poder comprar un cotxe que m'agradava molt, que corria molt i anava molt bé. Vaig comprar una Zodiac semirrígida, m'encanta la pesca, i pels meus germans i per mi vaig pensar que era una bona idea, i després els meus pares guanyaven bastant bé la vida.
T'ha agradat la velocitat sempre, tu, eh?
Sí, vinc del món del motor, a part de la immobiliària.
I velocitat i drogues segur que no és una bona combinació.
La veritat que no. Molts cops anàvem a 210, la majoria de cops, drogats, i anàvem a les discoteques com normal, com qui va a 120, cap a on vagi per anar amb a 200.
Clar, aquí no et poses només en risc a tu, sinó tot el teu voltant, no?
Exacte, això és el que més greu em sap, d'haver sigut tan inconscient que dius, bueno, si vols fer-te mal, tu fes-te tu i no li feia els altres, no? Però porto molts anys arrepentit.
T'has imaginat mai com hagués estat la teva vida si les drogues no haguessin entrat a escena?
Doncs sí, però van ser tants anys que estava bastant negatiu a mi mateix, tancat, molt trist. Jo volia haver sigut campió del món de full contact, com el Xavi Moya, que en pau descansi. Va tindre un accident amb moto l'any passat. Era 9 cops el campió del món de full contact. Si no hagués passat això, sí que ho he pensat també en relació... Pues m'hagués guanyat molt millor la vida, hagués estat super, super fort, físicament, parlant també. Perquè tenia... era molt predisposat amb els esports. O sigui, feia 82 fraccions seguides, unes 17 dominades fins de dalt a baix. O sigui, feia coses que la majoria de companys no feien ni molt menys.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb l'Àlex Egea des de la Fundació Hospital Elis de Martorell, acompanyat del doctor Tomàs Castelló. Clar, entenc, doctor, que el que comporta a vegades el consum de drogues és que problemes de salut mental que potser no aflorarien acaben desencadenant-se, no?
Exacte. Els trastorns mentals normalment tenen un origen multifactorial, no? Vull dir, parlem de que, bueno, hi ha una vulnerabilitat genètica, no? I llavors hi ha el que diem els precipitants, desencadenats, no? Que ja serien factors de la vida que es presenten, que poden suposar molt d'estrès, per exemple, traumes que una hagi viscut, i les drogues. Les drogues moltes vegades actuen com a desencadenants de problemes de salut mental, no? De manera que moltes vegades hi ha un pas entre el que és un tema de consum i un tema d'un trastorn mental.
No podem saber, però, si en el cas de l'Àlex, per exemple, aquest brot psicòtic que ha tingut, l'hagués tingut si no hagués consumit o no.
Probablement, si no hagués consumit, ens haguéssim estalviat segurament els brots psicòtics i els ingressos.
Clar, l'Àlex té 48 anys, ja fa 30 anys que va començar a tenir totes aquestes addiccions, però aquí teniu gent de totes les edats. Ell, pel que explica, venies d'una família benestant, tenies possibilitat de guanyar diners i també d'accés a aquestes drogues i aquests altres vicis que d'alguna manera també comportaven posar-te en risc, no?
Exacte.
Cotxes, velocitat, festes...
Sí, era una bomba...
De rellotgeria. Una combinació fatal.
Exacte.
Com compararies el cas de l'Àlex de fa 30 anys amb els joves que avui arriben aquí amb 18 anys?
Probablement ha canviat una mica més, bueno, ha canviat en el sentit que ha empitjorat. Vull dir, jo crec que veiem hi ha un increment important, no?, del tema dels consums i diríem també de l'edat de l'inici dels consums, no? Cada cop veiem que els consums comencen abans, no?, als primers anys de l'adolescència, podríem dir, de la pubertat, i també, pues, bueno, l'increment, o sigui, és bueno, apabullant, no? Vull dir que nosaltres aquí ho veiem, no? En els últims anys hi ha hagut un increment exponencial de les urgències, no? Sobretot després de la pandèmia, no? Nosaltres, pues, bueno, estàvem abans de la pandèmia amb unes... 3.800, 4.000 urgències a l'any i aquests darrers anys han augmentat 1.000 més, o sigui, 5.000 urgències, no? 30%, doncs, podríem dir que són problemes de consums.
I per quins tipus d'addiccions? Per l'alcohol, pels porros, per altres drogues sintètiques que van apareixent?
Bé, de tot. Jo crec que els esporros molt, el cannabis molt, jo crec que és un consum, el consum del cannabis és un consum molt banalitzat, vull dir que se li dona molt, molt poca importància, no? És creu que és una droga tova i que no, com una mica com l'alcohol, no? Però després pot fer molt de mal, no? I pot desenvolupar brots psicòtics, sobretot si hi ha una vulnerabilitat, no? I llavors, pues, bueno, també drogues, la cocaïna, i, bueno, i drogues que han aparegut a més dels anys, no? El tussi, bueno, el...
Es parla molt del gas del riure, sí, que és aquest òxid nitrós, que algunes informacions apunten que hi ha casos que provoquen afectacions neurològiques greus amb molts pacients, de problemes de mobilitat, alguns fins i tot que es poden quedar amb cadira de rodes per culpa d'inhalar constantment aquest gas del riure, que evidentment fa molta gràcia, però comporta unes conseqüències gravíssimes.
Sí, és exacte. Sento l'olor de l'enemic acertant en sa misteri. Adéu, sol. M'enterboleix la ment, em desperta els sentits, fa tant de temps que no em sentia tan sol. I baixo al carrer, que he de treure diners, i em cago en el caixer que em diu que no tinc un raó. Però avui no em cau. M'ha trucat el Miquel, dic que ell li cauen del cel i avui m'invita a volar. Avui volarà, diu, avui volarà. Avui volarà, avui volarà.
Àlex, ara viu sol?
Bueno, ara mateix estic compartint amb un noi, un company de 23 anys, jove, molt bon xaval, molt treballador, i dintre de poc m'agafaré un pis de lloguer per mi sol.
Pots treballar?
No. En principi, bueno, de poder, com a norma, com la llei diu que tinc incapacitat absoluta, que en principi és que no pots treballar.
Com t'imagines els anys que vindran? Què t'agradaria, bueno, que et passés?
Bueno, jo espero... M'agradaria que em trobés bé, que seguís la ment com està ara mateix, que em trobo superbé. Seguir amb unes rutines que em van molt bé sempre, l'esport no deixar-lo. I, bueno, conèixer alguna noia seria bastant maco, també, la veritat.
Tens ganes de fer una família?
Sí, potser, bueno, potser no, segur. El tindre fulla i fills no és no, però tindre una parella, una noia que ens agradem i amb el temps formem una parella, doncs fa més de 15 anys que no en tinc de nòvia.
T'han quedat unes seqüeles per això, no? Físiques. No sé si aquestes seqüeles també formaran part sempre de tu o d'alguna manera també es poden anar treballant des d'un punt de vista mèdic, doctor. Ho dic, aquestes tremolors, no? Aquest parlar a vegades...
Sí, 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 tot això, moltes vegades pues, bueno, el tema de del tremolor i tal es deu a certs efectes, no?, secundaris de la medicació, no?, que tot això, pues, bueno, amb el temps, pues, la medicació va revisant-se, evidentment, va ajustant-se i bueno, i pot poder, no?, podem anar disminuint, no?, tots aquests efectes secundaris, no?
Continues tenint ganes de consumir, a vegades?
Doncs la veritat que sí. Hi ha cops que estic molt malament i ho enviaries tota la merda i tal, i dius, mira, m'agafo un gram de coca i m'estic per casa amb musiqueta i em tiro tot el dia, i si tinc que agafar un altre gram l'agafo, no? O sigui, és tan forta l'addicció que... Sol que et parlin de la droga se't posa una mica activat tot el tema de la...
Què et fa frenar? Les vegades que tens temptacions, què et fa tirar enrere?
Bueno, sempre hi ha l'accident principal i tot tot el que he perdut em fa frenar tot el malament que he fet.
Això es treballa també des d'un punt de vista mèdic? Perquè també hi ha un punt de psicologia important. Evidentment, l'addicció és una malaltia, però també s'han de treballar mecanismes perquè en un moment de debilitat saber dir que no.
Exacte. Aquí hem de tenir en compte que el tractament mèdic psicofarmacològic és molt important, però també, no menys important, és un tractament psicoterapèutic, no? Tenir cura, no?, d'aquells moments una mica de debilitat o de cert risc, no?, de tentació, no?, aquells moments que un està més dèbil, està més vulnerable, està més preocupat, està més estressat, moments... En aquests moments ens pot venir més la tentació de consumir. Ahí són els moments de perill, no? Llavors, el tractament psicoterapèutic ens ajudarà una mica a tenir eines, no?, per evadir-nos, no?, d'aquest moment de malestar d'una manera sana i no recorrent als tòxics, no? I don't wanna be a dog. Don't wanna be first in line. Make myself heard. I'd like to bring a little light, to shine a light on your life, to make you feel loved. Àlex, moltes gràcies per compartir avui la teva història amb els oients del suplement, i al doctor també, Tomàs Castelló, moltes gràcies i molta sort. Fins aviat. Gràcies.
Moltes gràcies. Take much more than I'd ever ask for.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Vostè sap què vol dir dia 1 tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre! Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest diumenge, el Tot Gira t'acompanyarà tota la tarda amb el millor esport.
Atenció!
Obrirem a les 4 amb els protagonistes de la Volta Ciclista a Catalunya i farem balanç de l'edició d'enguany.
Seguirem el Barça Unicaja de la Lliga ACB.
Aixecaran el cap els de Xavi Pasqual?
I us acompanyarem fins a la TDG del Madrid-Barça de la Lliga F.
Tot gira!
Aquest diumenge a partir de les 4 de la tarda.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Projecte Home Catalunya organitzen Felicitats, un concert solidari per a persones amb addiccions. Música de Mozart, Bach, Brahms, Pau Casals, Manuel de Falla i Britten sota la direcció de Manel Valdivieso. El 12 d'abril a l'Auditori de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana.
amb Eva Conte.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.